Doncs mira, avui posem punt i final a la temporada d'aquest 2023-2024 pel que fa a programació local i ho fem amb el Dia Mundial de l'Arbre. Ja saps l'important que acaba sent l'arbre i l'agrupació d'arbres, els boscos, que són els que purifiquen l'aire i contribueixen a regular el clima. És a dir, arreglen una mica les malifetes que fem la societat. Per tant, és un bon dia per que ens acompanyin aquest darrer espai de la temporada, el Dia Mundial de l'Arbre, i seguint el símil, ja saps que cada any l'arbre el marca amb un anell al seu tronc, oi? Doncs mira, nosaltres avui tancarem l'anell d'aquesta nova temporada. Soc el Ricard Álvarez i espero que ens acompanyis des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Que és que, com el que no vol la cosa, doncs és divendres i a més és 28 de juny del 2024. El juny té 30 dies, això vol dir que acabem el juny el diumenge i que dilluns vinent és 1 de juliol ja. O sigui, la setmana vinent ja és juliol, ja és un mes típicament d'estiu, totalment d'estiu, igual que l'agost. I, per tant, nosaltres aquesta temporada acabem la programació local al mes de juny. Què passarà el juliol i l'agost? Tranquils, perquè de 12 i 20 a 2 tindrem Herrera en COPE des de Catalunya i el migdia de COPE Catalunya amb José Miguel Cruz i amb la Montse Rodríguez. Per tant, la programació en català i més propera no se'n va, no marxa de vacances. Els locutors sí, que anem parant i atenent d'altres històries, doncs també per bueno, perquè els companys puguin fer vacances i també per descansar una mica la veu. Va, busquem aquesta previsió meteorològica, ja que estem parlant d'estiu, d'estiu, de juliol, doncs ahir va fer calor, sí, sí. Ahir es va aturar el mercuri, el termòmetre, vaja, perquè si hi ha algú molt jove que ens escolta, igual això del mercuri no ho acaba d'enganxar. El termòmetre a 37,1 graus a la zona de la Femosa, a Lleida, i a 36,5 a l'Arboretum. Ja veus que hi ha mig grau una mica més de diferència entre una punta i l'altra de Lleida. Podem dir que vam estar fregant els 37 graus, si vols, a la ciutat de Lleida. Hores d'ara, en tenim 32, dos més que ahir. No és lineal això, no vol dir que si ahir ens vam quedar 37, avui pujarem a 39, però jo t'ho dic, en tenim dos més que ahir. A la 1:10, l'Armando Álvarez ens visita i ens explicarà què és el que ens espera pel que queda de dia, de cara al cap de setmana i també de cara a l'estiu. Però ara la Noelia García ens posa el dia. Noelia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui en general és un dia de sol i predominen els cels poc ennuvolats amb alguns núvols alts i possible calitja. Al final del dia no es descarten xàfecs ocasionals a la Vall d'Aran. Avui temperatures màximes de 37 graus a Lleida i a Balaguer, 35 a Tàrrega, 34 a la Seu d'Urgell i 31 graus a Viella. Avui vent fluix a moderat de l'est i del sud-est. Demà la dana que afecta la península arriba al territori amb cels ennuvolats o coberts, ruixats i tempestes al matí que podran ser localment fortes al Pirineu. Demà no es descarta la presència de calitja. Demà les temperatures baixen notablement amb màximes de 29 graus a Lleida, 28 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella i mínimes de 17 graus a Lleida i 15 a la Seu d'Urgell. Demà vent fluix del sud i del sud-est girant al migdia a vent de l'oest i del sud-oest, fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Va, que t'explico una història des de la nostra vessant informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, com a curiositat, si vols, Endesa ha començat a instal·lar nous suports a diferents torres elèctriques del Pla d'Urgell per impedir que les cigonyes puguin construir-hi els seus nius. I per què? Doncs perquè, segons el responsable de l'equip tècnic d'Endesa Lleida, Ramon Roig, les cigonyes provoquen el 95% dels microtalls provocats per avifauna Lleida.
El que sabem segur és que a dia d'avui, segurament més del 95% dels microtalls que tenim provocats per l'avifauna són provocats per les cigonyes. I una petita part doncs, seran provocades per altres espècies, no? Pues, malauradament, pues, també cau alguna altra espècie de rapinyaire i fins i tot d'ocells petits.
El Ramon també ens explica que en una línia on hi hagi molta ocupació, per entendre'ns, poden ser responsables d'un tall cada 2-3 dies.
Una línia molt afectada per cigonyes podem tindre de l'entorn de 100 a 150 dispars en un any. Val? Què és un dispar? Un dispar és una desconnexió de la línia que torna a connectar. Aquesta petita fluctuació que a vegades pot veure l'usuari, que és... Ai, ha marxat la llum, però no ha marxat. Doncs sí, ha marxat.
I clar, per col·locar aquests suports, que és unes peces en les que fan pendent, com si fos una teulada, a les parts de dalt de tot de les torres d'alta tensió, doncs el que fan és impedir que les cigonyes tinguin llocs més o menys plans on acabar fent els seus nius. Però clar, si ho estan fent és perquè tenen problemes amb aquestes torres i per tant ja hi ha nius que els han de baixar. Els agents rurals estan revisant els nius que retiren Endesa i si hi ha cries, doncs les porten a cuidar-les.
Bueno, el que fem, la nostra feina com a agents rurals, és supervisar que l'empresa tingui l'autorització, una autorització que autoritza el Departament d'Agricultura. En aquest cas han autoritzat a retirar aquests dos nius perquè portaven problemes de talls de llum. Es retiren en època de reproducció, cosa que rarament doncs, passa. Doncs, en aquest cas, al ser una emergència, s'han autoritzat, compleixen amb les condicions, i nosaltres el que fem és agafar aquests polls de cigonya i portar-los al centre de recuperació de Vallcalent, o, en tot cas, reubicar-los en diferents nius de cigonya que tinguin amb polls que tinguin la mateixa edat, amb la qual les cigonyes mare faran de mares adoptives.
L'any passat l'empresa ja va col·locar els primers 20 prototips i ara n'instal·larà 7 més a Mollerussa i a Miralcamp. I acabem amb una notícia econòmica, i és que l'índex socioeconòmic territorial resumeix les diferents característiques socioeconòmiques de la població resident en un territori i quantifica les diferències dins de l'àmbit català, agafant el valor de referència de 100 per a tot el territori. A més, concentra en un sol valor la informació de 6 indicadors, 2 sobre la situació laboral, 2 sobre el nivell educatiu, 1 d'immigració i 1 de renda. S'ha de tenir en compte que es comptabilitzen els municipis de més de 500 habitants. Doncs bé, la província de Lleida compta amb 13 dels municipis catalans de més de 500 habitants amb un nivell socioeconòmic més baix segons aquest índex. Serien Barbens, Serós, Bovera, la Granja d'Escarp, Torres de Segre, Aitona, Guissona, Massalcoreig, Almacelles, Maials, Soses i Alcarràs. Tots ells amb índexs que van des del 52,9 fins al 77,6. I els més alts, doncs els tenim al Alt Àneu, Aguilar de Segarra, Arsèguel, Esterri de Cardós, la Molsosa, el Picat, la Sentiu de Sió, Naut Aran i les Oluges, també amb índexs que van del 121 al 115. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
Cope Lleida. Estás informat.
Bé, Vinga, el moment en el que ens traslladem cap a la redacció del diari La Mañana, a Príncep de Viana. Allí tenim el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, preparado para el verano.
Para el rock and roll.
Que tenemos
siempre preparado
encima,
para el rock and roll. Siempre preparado para el rock and roll.
Rock and roll y verano, ¿eh? Hoy
es igual.
Hoy es nuestro último programa de temporada, Andrés.
Ah, ¿sí?
Sí, claro.
Yo creí que nos quedábamos hasta mitad de julio.
No, pero mira, este año nos lo han recortado.
Vaya por Dios. Todos son recortes.
Todos son recortes.
Para cosas razón. Buenas.
No, acabamos ahora con el mes de junio y, como los futbolistas, hasta el 30 de junio, que,
pues mira,
que cae en domingo.
Recomendar una canción.
A ver.
Aunque sea de estas vintage, de estas antiguas. Aquella de María Figueroa, que popularizó la perlita de Huelva y que utilizó la DGT, la Dirección General de Tráfico, a finales de los 60, que decía aquello de precaución, amigo conductor,
sí,
la
señor.
Senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte un abrazo de amor.
¿Esto a final de los 60 decías? ¿Sí?
De los 60, sí.
Ojo, ya teníamos problemas en las carreteras.
Sí, ya teníamos. Además salió, recuerdo, que ya ves que era un chinorri, recuerdo de que también se hizo otra campaña diciendo, papá, ven en tren, para intentar de que se disminuyeran los desplazamientos por carretera.
Bueno.
Que no funcionó. Pero sin embargo, luego hay una canción de Los Ilegales, que a mí me encanta, que dice, soy un macarra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. Bueno, eso...
Bueno, oye, lo de la carretera es verdad, ¿eh? No solo en vacaciones, durante todo el año, porque de verdad que sí, ya está bien, ¿eh? Pero ahora hay muchos más desplazamientos y se ha detenido molt en compte, això, consultivo a la carretera.
Además empieza hoy la campaña, ¿no? Empieza
sí, claro, es que este fin de semana, claro, el lunes es día 1, con lo cual los que pueden pues ya aprovechan y salen hoy. Andrés Rodríguez, si resulta que no nos vamos este fin de semana, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, pues no nos vamos, pero ya sabéis, el Café del Teatro ya está cerrado.
Sí.
El Antares también cierra temporada este fin de semana, con dos conciertos más. Hoy viernes a las 10:30 viene un proyecto de rock de autor del artista barcelonés que se llama Xavi La Piel, con un disco publicado que se llama Kamikaze. Y mañana sábado, que ya será el último bolo de la temporada, pues le tocará el turno a Oriol Vázquez, que es un actor y músico de aquí de Lleida, que bueno, que se acompaña con la guitarra y voz, y plasma letras pues de historias suyas personales, ya lo sabéis.
Bueno.
Y el que estaba anunciado, el doble bolo que había en La Boite, de los grupos White Coven y Desert Beepers, pues estaba anunciado para mañana a las 10 y al final pues se ha cancelado hasta el día 18 de octubre.
Ah, uy, bueno.
Pero bueno, tenemos música en vivo porque, por ejemplo, Sastre Sonoro propone dar 49 vueltas al sol esta noche en el EPAP, en el bar multifuncional EPAP, que hace un bolo acústico con sus canciones, ya lo conocemos, él era uno de los fundadores de Incombustibles. Y luego también tenemos mañana sábado en la Casa de la Bomba Joan Gallardo, que presenta su nuevo proyecto Como a Casa, que hará temas de su proyecto como cuando se llamaba Minim, temas nuevos, algún homenaje a gente que admira con su guitarra y voz. Y luego también hay un concierto que no quisiera que se me pasara por alto, que es esta tarde a las 7, porque es benéfico, que están The Chaplin Brothers y Blanquers Jazz Quintet en el Sunca, que es en beneficio de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia.
Es verdad. Es verdad.
Sí, estas cosas hay que apoyarlas.
Si la gente quiere colaborar, pues puede hacerlo directamente con la Fundación, y si no, en estos actos, y este lo tenemos cerca de casa.
Ya. Y poco más, ¿eh? O sea, ya todo lo demás...
Claro, pues, lo que te digo, como los futbolistas, hasta el 30 de octubre, ahí, de junio, los contratos.
Sí, bueno, es normal, en julio y agosto ya sabes que se... En agosto no hay costo,
sí, sí,
y en julio pues...
Ya sabía que ibas a salir por ahí, claro. Bueno, Andrés, oye, ¿tú cuándo haces vacaciones?
A mí yo siempre había sido de julio, pero últimamente, entre unas cosas y otras, pues mira, tendré que pillar el agosto.
Ah,
Bueno, algo a ir a la playa, yo soy playero, total.
Bueno, tranquilo, que creo que a la 1:10 Armando nos lo explicará, pero que será un verano con calor, ya te
bueno,
lo digo.
Bueno, yo al sitio que voy a Hospitalet del Infant, lo bueno que tengo es de que tengo un garito allí que se llama el Búho, y cada tarde a las 9 hay música en vivo.
¿Ah, sí?
Sí, cada tarde, por eso estoy allí tan enganchado.
Hombre, pues muy bien, ¿eh?
Hombre, tú no sabes lo que es poder ver música en vivo cada día, allí en una terraza, después de toda la solina que te has pegado durante el día.
Que no, que sí, que está... No, además perfecto, ¿eh? Que contribuya a que la gente pueda actuar, sí.
Hay rock, hay blues, es muy variado.
Qué bien.
Se llama el Búho, es un piano bar.
Muy bien. Muy bien, Andrés Rodríguez. Pues oye, los Melo Malo, que los podéis seguir leyendo en las páginas del periódico La Mañana, y si no, en el Facebook de Andrés Rodríguez, que también los publica por ahí, ¿eh? Y vamos con el último de la temporada, de Viva Voz. Ya sabes que los viernes nos acompaña Andrés Rodríguez y escoge un Melo Malo y nos lo explica aquí. Así que, Andrés, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para hoy?
Los tiempos que corren no son nada saludables ni para el cuerpo ni para el espíritu, a sabiendas de que la gran diferencia entre el dinero y el tiempo es que siempre sabes cuánto dinero tienes, pero nunca sabes cuánto tiempo te queda. Al margen de que la humanidad se está envenenando con tantos productos envasados que inevitablemente conducen al cáncer de lo que sea, la moral de los seres humanos está por los suelos. La sociedad de consumo está consumiendo, valga la redundancia, la existencia de los terrícolas, mientras los políticos siguen haciendo de las suyas comiendo la sopa boba. Una prueba de ese desengaño se refleja en las camisetas cachondas que tanto les gusta lucir a muchos, que se consiguen en tiendas especializadas o simplemente te las haces tú mismo. Hasta hace poco las frases serigrafiadas tenían su gracia irónica, como la de «No necesito Google, mi mujer ya lo sabe todo». Pero ahora destilan una gran amargura, pese a mantener el buen humor, como la que reza «No podemos apretarnos el cinturón y bajarnos los pantalones al mismo tiempo». Pero eso no es todo, porque parece ser que un nuevo refranero ha nacido. Sirva una selección como ejemplo. «En casa del herrero, cartilla del paro». «¿Lo prometido es deuda?». A la cama no tiras sin deber un poco más. El perro de San Roque no tiene rabo porque el gobierno se lo ha cortado. No por mucho recortar, nos rescatan más temprano. Todos los caminos llevan a la cola del INEM. A río revuelto, ganancia de rescatadores. Más vale euro en mano que ciento en el banco. Al ciudadano honesto, todos son impuestos. Al defraudador, todos son favores. A la cama no tiras sin tener un recorte más, o hasta el 40 de mayo no te sellan el paro. No es de extrañar, pues, que para olvidar las penas, otros pasen orgullosos lemas como «Soy un sol, salgo y me pongo». El eterno desencanto de mi primera novela está servido, mientras suena de fondo una canción de los Suaves. «Hoy el cielo es de cemento, parece que Dios está muerto. Golpean la puerta de casa, mensajeros de desgracias. Al sur de la gran ciudad, Satanás anda de fiesta». Una condena de vida que se nutre de malas noticias, pero como dijo John Lennon, cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y sin embargo la mayoría de la audiencia duerme todavía. En fin, cuando el río suena, un músico se ahoga y ojos que no ven, impuesto que te clavan. ¡Oh, yeah!
Oye, vaya recopilación de frases, ¿eh?
Sí, sí.
Hay mucho arte ahí detrás, ¿eh? Que sí, que te lo digo, que no es tan fácil, ¿eh? Eso de si me ocurre una frase y ya está, ¿eh? Que tiene que tener su gracia y basarse en algo que ya la gente conozca, está muy bien, ¿eh? Y por desgracia, muy actuales, ¿eh? Muchas.
Sí, chicos, sí, es lo que hay.
Este es el problema, este es el problema realmente.
Este es el problema, sí. Ojos que no ven, impuesto que te clavan.
Hombre, si te lo miras un poco, es mejor no mirarlo, ¿eh? Yo una vez empecé, si tú vas calculando todos los impuestos que tienes directos o indirectos, al cabo de un año, es que cada vez que se mueve un euro, ya sabes que por ahí la mitad se va, ¿eh?
Y más en Cataluña, ¿eh? Que aquí estamos pagando más impuestos que en el resto de nuestros conciudadanos, vamos, de nuestros...
Que sí.
Que compartimos este pedazo de tierra, vamos.
En fin. Oye, por cierto, que sé que tú eres futbolero, ¿estás siguiendo a la selección española, supongo?
No, claro, por supuesto, vamos a ganar la Eurocopa.
Ah, vale, te iba a preguntar
ya
eso.
Ya lo dije la semana pasada.
O sea, tú eres de los que sí, ¿eh?
Sí, 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 hombre, a no ser de que los de Georgia estas se alíen con la Meloni, no se llama Georgia Meloni, la otra también.
La de Italia, ¿verdad? Bueno.
Y se nos escape un galgo de esos que tienen por la izquierda, tío, y no sé, y nos den una sorpresa, pero no, espero que no.
Bueno.
Andrés, que pasemos y luego nos enfrentemos a los alemanes, se supone, y que también pasemos.
Ese tendrá morbo, ese partido.
Ahí.
Sí. Andrés Rodríguez, el redactor en capa al diario La Mañana, como siempre, un placer. Gracias por habernos acompañado toda la temporada, por ser el altavoz de muchos y muchos artistas grandes y pequeños, conocidos o por conocer, que al final, si no es por ti, por ejemplo, pues hay muchas actuaciones que se quedarían sin público y eso no se puede permitir. Andrés, gracias por todo y nos escuchamos la temporada que viene. Un abrazo, que tengas buen verano.
Igualmente, gracias a todos y sobre todo a los que nos siguen y nos escuchan. Y sobre todo eso, a lo dicho, precaución, amigo conductor. Nos vemos después del verano. Larga vida, oh yeah.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que tenim estrenes, tenim l'actualitat del món del cinema, les 540 polzades, és l'espai en el que durant tota aquesta temporada la Mònica Monbiela ens ha estat parlant de les estrenes de cine i també de notícies del món del cinema. Mònica Monbiela, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, doncs arribem al darrer espai de la temporada. Repassarem avui estrenes de la setmana i també alguna coseta que s'estrenarà a l'estiu que ja sabem,
Sí, senyor, sí, hem agafat una mica doncs, el milloret de la temporada, més alguna estrena que arribi forta aquest cap de setmana.
Molt bé. Va, per on comencem? Kind of Kindness?
Anem per aquí. Per exemple.
Vinga.
Sí.
Ahora sí. ¿Crees que podrás conseguirlo? Abre los ojos y mira bien lo que está pasando a tu alrededor. Puede que todos estemos en peligro.
Bueno, de moment el tràiler és de pel·lícula rareta, sort de la música. No?
Pel·lícula rareta. Bueno, sí, a veure, venint d'on ve, pot ser rareta, exacte.
Ah, val.
Estem parlant de la nova pel·lícula de Yorgos Lanthimos, que és el director de Pobres Criatures. Recordeu que és aquella pel·lícula que van estrenar, crec que era febrer o por ahí, que va triomfar als Oscars. Emma Stone, la seva protagonista, va guanyar l'Oscar. I, evidentment, Lanthimos, que no és tonto, repeteix amb la seva actriu, que ja es considera, no?, com a actriu fetitxe, no? Mm. En aquest cas, tot i no repetir amb l'actor principal, que era el Mark Ruffalo, aquí tria un que es diu Jesse Plemons. El senyor Plemons ja ha guanyat un premi a Cannes com a millor actor per aquesta pel·lícula.
Imagina.
Lanthimos farà coses rares, però sap triar molt, molt, molt bé els actors protagonistes de les seves pel·lícules i, a més, els escriu papers no mereixedors de guardons. Sí. Doncs aquesta Kinds of Kindness arriba a les sales de cinema, doncs avui, arriba avui, i repetim, Lanthimos repeteix amb Emma Stone, amb Margaret Qualley i Willem Dafoe, que completen aquest repartiment. Aquesta pel·lícula, com tu dius, es presenta com una faula tríptica, és a dir, consta de tres històries diferents, que suposo que aniran enllaçant-se entre elles, no? La primera es diu La mort de R.M.F. Suposo que quan anem a veure la pel·lícula sabrem qui és. I segueix amb un home que busca fer-se càrrec del seu propi destí, després de trencar amb el seu poderós cap. I jo dedueixo que tot això es anirà complicant fins a límits insospitats, parlant de l'Anzimos.
Me pidió que me la follara con el uniforme puesto y luego me pegó. Fuerte. La verdad es que...
Dilo.
Claro que no lo hicimos, lo de follar.
Jo, clar, ara entenc que el tràiler és una mica estrany, perquè, clar, si barreja dos o tres històries diferents, aquí no ho saps, que són històries diferents, i la, sí, música, clar, la música el salve, eh?
Ja ho heu sentit, no?
Però vull dir que la música el salve, ja t'ho dic.
Sí, la música està superbé, Sweet Dreams, mare meva. Només amb aquesta música ja, no?, te crida l'atenció, si més no.
I tant. Bueno, pues Kinds of Kindness. A veure què tal. Quan dic rareta, vull dir que és això, estranya, no? No dolenta o bona, que això ja va a criteri de cadascú, eh? Però no convencional, si voleu, ho direm així, que quede
millor.
Pots
dir d'autor, cinema d'autor, ja està.
Vale, pues ja està.
Que l'Antimos no deixa de ser un d'aquests outsiders, no? Que tot i així triomfa a Hollywood, sí, que també té el seu mèrit.
Va, la següent, amb l'excusa de les motos, doncs tot una pel·lícula, jo crec que amb el més tòpic de les bandes de motos dels Estats Units.
Estoy pensando en montar un club de moteros. ¿Por qué? En esos clubs lo único que hacen es sentarse a hablar de motos, como nosotros. No encajamos en ningún lado, solo nos tenemos los unos a los otros.
¿Eres tú el que dirige esto?
Soy Johnny. Somos los vándalos.
Bueno, banda de motos, però comença molt bé i molt amable la pel·lícula.
Sí, a veure, la veritat és que n'han parlat, ja se n'ha parlat, crec que ja es va estrenar o s'ha presentat als Estats Units, perquè he vist fotografies dels protagonistes i així amb els fotocalls. Hem de dir que seria com una petita o podria ser una continuació de la sèrie que va triomfar ja fa 10 anys, que això sí que m'ha fet mal, sobre motos, que es diuen Sons of Anarchy, que em pensava que era d'ahir, però és de fa 10 anys.
10 anys.
Ricard, no et passa això?
Ui, si em passa. I amb 15 anys també em passa.
Efectivament. Bike Riders doncs, adapta un llibre de Danny Lyon, del mateix nom, que segueix les passes d'una banda de moteros, el que deies tu, els Vandals, al Chicago dels anys 60. Llavors, què passa? Hi ha un periodista que els segueix, els acompanya i plasma amb tota fidelitat doncs, el que va passar amb ells durant uns quants anys. Està dirigida per Jeff Nichols i el repartiment, doncs, destaca sobretot, està ple d'estrelles, eh? Però destacar Austin Butler, que és el protagonista, que és aquest noi que ara va fer com de dolent a Dune, que s'està posant molt de moda, el que va fer d'Elvis Presley a la darrera pel·lícula del Damien Chazelle, i l'acompanyen Jodie Comer, el Tom Hardy i Norman Reedus, entre d'altres. La seva estrena al cine serà el proper 12 de juliol. Haurem d'esperar una miqueta.
No quiero problemas aquí. Entonces vete.
¿Y qué hacemos con el bar?
¿Quemarlo?
Tenemos que largarnos.
Nah, ¿qué va? Nos tienen miedo. Los jóvenes no van a seguir a nadie que no se haga respetar.
El club está cambiando. Pasan droga, apuestas...
¿Es lo que somos ahora?
Benny no es tuyo, es mío. Si sigue subiéndose a la moto, morirá de una forma u otra.
Bueno, pues... bastant esclaridor. A veure si acaba bé o no, perquè té una pinta de que això s'embolicarà molt.
Sent americana podria acabar perfectament bé. Tu ja saps que als americans els agraden molt els happy endings, per tant... No ho sé.
S'ha d'anar a veure. Anem a la trampa. M'ha resultat molt curiosa aquest tràiler, aquesta pel·lícula. Molt curiosa.
Señoras y señores, un fuerte aplauso para David Reiner.
¡Rápido, venga, venga!
Espera. Me ato los cordones.
Papá, no haces gracia, me va a dar algo. ¡Vamos!
¡Perdón! ¡Ya estamos!
¡Lady Raven! ¡Qué buen sitio! Papá, gracias. Gracias, este es literalmente el mejor día de mi vida.
Bueno, i comença el concert.
I comença el concert i vés a saber, no? La trampa és destacar, és la nova pel·lícula del Shyamalan, que és el director de pel·lis com El sexto sentido, que, bueno, va pegar molt fort en el moment que es va estrenar, i és un director que moltes vegades barreja el que és la realitat amb no ficció, però sí amb coses una mica esotèriques o no ho sé, digues-li com vulguis, ¿vale? Sense que no es poden explicar gaire.
Clar.
Llavors, aquesta nova pel·lícula, se'n sap poques coses de l'argument, però el que sabem, i el que es veu al tràiler, evidentment, la història gira al voltant d'un pare interpretat per Josh Harnett, que és un tio que, quan jo era més jove, era un adolescent i ara ja fa papers de pare, evidentment, sí, també, ho acceptem, que a més ha estat molts anys sense fer pel·lis i ara ha tornat i torna amb el Shyamalan, acompanya la seva filla adolescent al concert d'una important cantant de pop. Fins aquí, doncs, no, tot normal, que és el que sembla, no? Una vetllada innocent que, en mans de Shyamalan, pot acabar tornant-se en una altra cosa del tot inesperada.
Bueno, i llavors passen coses com aquesta.
Psst. Cooper.
Jamie.
¿Por qué hay tanta poli y cámaras por todas partes, Jamie?
No puedo decir nada.
¿Qué pasa?
Yo no he dicho nada.
Tranquilo.
Ese tío, el carnicero. El pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Bueno, pues los federales se han enterado de que va a estar hoy aquí y le han tendido una trampa. Este concierto es una trampa. Están vigilando todas las salidas y registrando a todo el que se va. Es imposible que pueda salir de aquí.
Bueno, pues ya veus que es va aclarint una mica la línia argumental, ¿eh?
Imagina't el nivell. Bueno, també recordar que aquest senyor fa pel·lícules que fan patir una mica.
Ja.
I aquesta sembla que farà patir. Haurem d'esperar el 9 d'agost per poder-la veure als cinemes.
I després, mira, aquesta també ens recorda que tenim una edat. Beetlejuice 2. És curiós, Beetlejuice 2, clar, de la primera, fa molts, molts anys, no? Doncs
pues mira, ara ho he buscat, el 1988 estrenada.
Uf, bueno, quin mareig.
I això és quan?
Pues això són 36 anys.
Ai, quin mal. Jo ja la vaig veure quan la van estrenar.
Clar, per això t'ho dic.
Era molt petita.
Bueno, sí. Beetlejuice 2, Mònica Montbiela, mirant ara el tràiler, veig que hi ha Michael Keaton, veig que hi ha la Winona Ryder, veig que hi ha la dona del protagonista també, i incorporen una actriu que també està de moda darrerament.
Sí, la Gina Ortega, la nena del Miércoles, efectivament. Bueno, recordem la part de Beetlejuice, que era una comèdia de terror important. Començava a despuntar Tim Burton, que després s'ha consagrat com un... també com un director de pel·lícules que diries estranyes, però que tenen el seu públic i que tenen coses a dir. I narrava la història d'una jove parella, en aquell moment era Alec Baldwin i Gina Davis, que després d'adquirir una casa als afores de la ciutat, tenen un accident de cotxe i moren els dos. però ells sense sospitar-ho, perquè ells se pensen que continuen estant vius. Llavors arriba a aquesta casa un matrimoni nou i representa que l'han de compartir els fantasmes amb els vius. Mm. I evidentment doncs, hi ha una sèrie d'embolics i tot. I jo suposo que continua per aquesta banda, és a dir, repetim alguns actors, com tu has dit, Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin i Gina Davis no hi són, i pels amants d'aquestes comèdies de terror, i a més, per tornar a veure alguna cosa de Tim Burton, doncs jo crec que és una molt bona proposta per passar l'estiu, no? Uh-huh. Evidentment, també vull destacar que apareix a la pel·lícula Mònica Bellucci, que és una actriu italiana també molt coneguda, que ha treballat molt a Europa, sobretot fent pel·lícules franceses, perquè va estar casada amb Vincent Cassel, un actor francès, que ara és parella de Tim Burton i, per tant, molt ha colat per aquí.
Clar.
El muerto anda suelto.
Clar, el Michael Keaton, que torna a fer de Beetlejuice, recorda que és aquell que l'havies de... que el matrimoni que mor tenien una maqueta del poble a la part de dalt de la casa, i si anomenaves tres vegades el nom de Beetlejuice, doncs apareixia.
Tens raó, tens raó.
Que de fet és com va aparèixer. Clar, està caracteritzat, han passat, el que et dic, 30 i escaig anys, però ben caracteritzat està igual, a la pel·lícula.
No, és que, a veure, després ja saps que ara la intel·ligència artificial i totes aquestes coses fan miracles.
També. També. Bueno, no, mira, no ho sé, Beetlejuice 2 és una d'aquelles pel·lícules que dius, espero que si han retornat, que sigui perquè, o sigui, per fer una bona proposta, no, que no me l'espallin.
Home, si ha tardat 36 anys, s'ho haurà pensat bé, no?
Espero,
tornar.
Espero que sí, que no sigui per un, no sé, que no sigui per tornar a estar a la boca de tothom, que sigui un bon producte. Bueno, escolta, d'aquestes quatre, en quina et quedes?
Home, jo ja saps que les rareses me van. I jo, bueno, hòstia, ho tinc complicat, m'interessen. Començaria per Kinds of Kindness i després Shyamalan.
Després quina? Sí. Kind of
la
Kindness.
Trampa, i
després La trampa. És que jo t'he dit que La trampa, pel tràiler, clar, comença d'una manera i acaba d'una manera, d'una altra manera totalment inesperada, que déu-n'hi-do.
És un director que a mi m'interessa molt el que explica i sempre me sorprèn. Ja et dic, amb El sexto sentido va ser brutal, no? Perquè
sí.
Tu l'has vist?
Sí.
Vull dir, ja sabem al final que no te l'esperes. Bueno, hi ha gent molt avispada que sempre diu, però jo ja ho sabia, m'hi vaig fixar, perquè
pues mira,
jo ja veia alguna cosa.
Mònica,
però, bueno,
jo...
Però la majoria no ho van veure.
Jo vaig ser dels únics a la sala de cine que quan ja es va saber encara no ho havia entès. O sigui, vale? ho vaig haver de preguntar.
És que està molt ben fet, és que hi ha pel·lis ben fetes que et fan dubtar, no?, si és cert o no el que entens, el que es desprèn.
Clar, no farem spoiler, perquè igual encara hi ha gent que no l'ha vist, però
això,
jo...
No hem dit que passi,
no
hem dit
però
que passi.
Jo recordo quan la gent a la sala va fer, oh, és això? Jo vaig preguntar, què és? Què és? Que jo encara no entenc res, o sigui, imagina't tu el meu nivell, ja? Vull dir que no. Però va ser una gran pel·lícula, va ser una d'aquelles pel·lícules que marquen una època concreta, perquè tothom acabaves preguntant, has vist El sexto sentido? No l'he vist. Ah, bueno, doncs no te l'explico. Perquè, clar, evidentment, aquella pel·lícula
no
sí que...
No la pots explicar.
Clar, si
no
l'expliques, ho espatlles tot, eh? Va marcar una època. Bueno, doncs pues, ja ho veus, teniu per endavant, a part d'aquestes i d'altres estrenes de cine... Bueno, pues seguís tota la programació a les plataformes de streaming, amb sèries i amb d'altres històries. Vull dir que si voleu, del setè art en podeu gaudir tot l'estiu. Nosaltres hem gaudit amb la presència i amb els comentaris i tota la informació de la Mònica Monbiela, que ens ha acompanyat aquesta temporada parlant de cinema des de les 540 polzades, i ara ja la deixem descansar, que agafi forces i que vegi tant cinema com pugui. Mònica, això sí que t'ho poso com a deures,
Això ara m'hi he d'aplicar, perquè ja no tindré excusa, que tindré temps, com tu has dit, començo vacances, i sí. Recuperarem el temps perdut.
Molt bé. Mònica, bon estiu i, escolta, una abraçada gran.
Molt bé, que vagi bé. Adéu.
Vinga, que sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Buscarem informar-nos des dels serveis informatius de la cadena COPE i després a la una i cinc, des del migdia COPE Lleida, l'Armando Álvarez ens farà la previsió del temps.
La una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El primer cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump ha hecho saltar las alarmas entre los demócratas por cosas como estas.
El sistema de salud se aseguró de que podrían hacer que cada persona solitaria fuera elegible para lo que hemos podido hacer con el COVID. Me pidió que me ocupara de todo lo que tenemos que hacer. Al final conseguimos ganar el Medicare.
Era Joe Biden muy dubitativo y respondiendo, como has escuchado, de aquella manera. Es la primera vez que un debate presidencial televisado se celebra tan pronto. Estamos en junio y las elecciones van a ser el próximo mes de noviembre. Se hizo en estas fechas, dicen algunos, por tratar de posicionar mejor a Biden de cara a que si algo ocurría fuera posible una remontada. También le beneficiaba el formato porque con micrófonos apagados y sin público, la imposibilidad de interpelar, al contrario, dejarlo contra las cuerdas se reducía considerablemente. Pero nada de esto ha sido aprovechado por el actual presidente de los Estados Unidos. Bien, es verdad que Donald Trump estuvo en su línea, más comedido, quizá, igual por el formato, quizá porque no tenía público, jaleándole, pero mintió. Lo hizo hasta en 26 ocasiones, según el diario New York Times. Sin demasiadas sorpresas, echó toda la carne en el asador con el tema de la inmigración, a quien acusó de representar los males de los estadounidenses, desde recortes en sanidad a temas de inseguridad. Y no aclaró, por más que se le preguntó en varias ocasiones, si aceptaría el resultado que el mes de noviembre salga de las urnas. Eso sí, todo lo que dijo, lo dijo con rotundidad, sin titubeos. No ocurrió lo mismo en el caso de Biden. Si este debate tenía trascendencia, no era por los programas electorales en sí. Lo importante del debate para las filas demócratas era el demostrar que Biden estaba en plenas facultades físicas y mentales, y evidentemente esto no quedó demostrado. La encuesta de la CNN ha dado como ganador a Trump con el 67% frente al 33% de los encuestados que cree que ganó Biden. La duda es aquí el saber hasta qué punto el debate puede influir en la percepción de los estadounidenses. En la encuesta, hasta un 5% dice que ha cambiado su idea. Al 14% le ha hecho reflexionar. Y eso es precisamente lo que pone nerviosos a los demócratas. Hay movimientos y voces que piden un cambio urgente, pero es difícil, si no imposible, sustituir a Biden sin su visto bueno. Ya están elegidos los delegados para la convención de agosto, que son los que tienen el compromiso de nominar a Biden. Pero es verdad que si este da el paso y se retira, podría allanarse el camino. Algunos hablan de Obama, también de Nancy Pelosi, como las mejores armas para conseguir convencer a Biden de la necesidad de un relevo, mientras que otros dicen que solo Jill, su mujer, podría conseguirlo. En resumen, 90 minutos de debate con dos candidatos, uno dubitativo, que no terminaba algunas frases, al que costaba entender en algunos momentos y que genera muchas dudas sobre su continuidad en la Casa Blanca. Y otro mucho más contundente, pero con argumentos repletos de falsedades y sin responder a muchas preguntas. Y además, condenado por 34 delitos. Al final, la sensación que queda es: en un país de 333 millones de habitantes, ¿de verdad no había mejores candidatos? Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
La Guardia Civil moviliza a la población de Tenerife para encontrar al joven británico desaparecido en la isla desde el 17 de junio en Masca. Se trata de un terreno abrupto de difícil acceso por la multitud de barrancos y caminos, así que se pide la colaboración de los ciudadanos. El buen comportamiento de los alimentos hace que la inflación se modere en junio hasta el 3,4%. El precio de la electricidad, sin embargo, se encarece por encima de lo registrado hace un año. Aragón se convierte en la primera comunidad autónoma que recurre la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Le sigue presidirá el Parlamento de Cantabria y así se marca la pauta anunciada por las 11 comunidades gobernadas por el PP. El Papa Francisco expresa hoy su deseo de celebrar el aniversario del Concilio de Nicea con el patriarca Bartolomé. En la audiencia, una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla ha pedido también rezar juntos por Tierra Santa para el final de la guerra. Y además, el Papa acepta la renuncia del cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Caracas. El próximo mes de octubre cumplirá los 80 años.
Gracias, fuera. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España prepara el partido del domingo frente a Georgia.
Mañana comienzan los octavos de final de la Eurocopa. España va a jugar, como dices, el domingo contra los georgianos. Vamos con las noticias del Día de España. Concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El entrenamiento de hoy ha sido a puerta cerrada. Ya se ha visto a Jesús Navas corretear por el césped. Mejora de sus molestias en el pie. Siguen completando la sesión Nacho y Ayoce, que estarán a disposición del seleccionador. Se ha designado el árbitro esta mañana. Va a ser el francés Letessier. Carvajal, Lenormand y Vivian están apercibidos. A esta hora ofrece rueda de prensa Grimaldo. Dice que tiene una sana competencia y una gran amistad con Cucurella. Ambos compiten por un puesto y ha reconocido que España está ahora mismo capacitada por llegar lejos en esta Eurocopa.
Al final sabemos que ahora es un todo o nada, que no te puedes permitir ningún fallo. La presión al final cuando vistes esta camiseta es la misma, porque salimos siempre a ganar, pero está claro que cuando estás en fase de grupos, si tienes un tropiezo lo puedes solventar. Aquí no, aquí sabemos que es un todo nada y que tenemos que salir a ganar desde el primer minuto y no podemos fallar.
Mañana dos eliminatorias de octavos, a las 6 Suiza-Italia y a las 9 Alemania-Dinamarca. Sorteo de Wimbledon, Carlos Alcaraz va a jugar contra el estonio Mark Lajal en primera ronda. Semifinales sería contra Jack Sinner y a Djokovic solo lo vería en una hipotética final. Paula Badosa va a jugar el primer partido contra la checa Carolina Muchova.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y mucho más aquí en Mediodía Cope.
Moment en el que escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
El Papa i l'Església Universal. Estimats diocesans, tots els pobles i totes les institucions tenen un dia més especial que els altres. Volen ressaltar la figura d'una persona concreta, commemorar un esdeveniment o ajudar també a cohesionar el conjunt de la seua, del seu col·lectiu. També els catòlics dediquem una jornada el dia de Sant Pere i Sant Pau a festejar i pregar per l'Església i específicament pel Papa, que a través del seu ministeri l'orienta i la representa. És en aquest dia dels apòstols que l'Església Universal celebra i s'alegra que Jesucrist els posa per sempre com a fonament seu. I així ho fem també a la nostra Església particular de Lleida, on ens coneixem gairebé tots. Preguem junts, compartim vivències, èxits i fracassos pastorals, on tenim responsabilitats diferents, posades sempre al servei de la comunitat, que ens acull i donant testimoniatge del missatge de Crist als ciutadans que conviuen amb nosaltres. És un dia, el dia de Sant Pere, de goig, de desitjos d'unitat i de compromís pel servei responsable. No vos diré on prenem els fonaments d'aquest dia, pensant en el Concili Vaticà II, que recordava a tots la unitat de l'Església de Crist. Nosaltres avui recordarem la figura de Sant Pere i sobretot del successor actual, del Papa Francesc. Pel que fa al sant, recordem que va ser el primer en confessar la fe i Sant Pau, el mestre insigne que la va interpretar. Tots dos, per camins diversos, van congregar l'única família de Crist i són venerats per tots nosaltres com a protectors i pastors de tota la comunitat. És una veneració que coincideix amb l'alegria de pertànyer a aquesta església i notar la felicitat de sentir-nos tots units, independentment del poble, de la cultura o de l'estatus social. En tot això, hi ha una mirada i una crida a la responsabilitat dels batejats a viure amb coherència en la seva fe. A més, el compromís d'intensificar i multiplicar oracions per l'Església i per l'actual successor de Sant Pere, el Papa Francesc. reconegut en qualsevol país i circumstància pels seus ensenyaments, per la seva proximitat i per la seva insistent preocupació davant dels problemes que colpeixen el món actual: la guerra, la fam i la desnutrició infantil, les desigualtats, els maltractaments, el tràfic de persones, mil problemes que ell s'encarrega cada dia de recordar i de pregar per ells. Els catòlics, malgrat les diferències d'opinió i de sensibilitats diverses, expressem avui més que mai amb major intensitat el nostre afecte pel Papa Francesc i preguem per ell i pel que representa el seu ministeri a favor de l'Església Universal al servei de tot el món. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estem al migdia de COPE Lleida. 10 minuts i mig per sobre de la una. Comencem, doncs, el darrer migdia de la temporada 23-24 de programació local, com t'explicava fa uns minuts. No et quedes sense programació en català i programació propera a l'estiu. Hi haurà tota la programació de 12 i 20 a 2, des de COPE Catalunya amb el José Miguel Cruz i amb la Montse Rodríguez. Insisteixo que l'estiu és aquest moment en el que hem de fer, doncs, jocs de mans perquè tots els locutors puguem fer vacances i cobrir d'altres companyes i companys, i per això, doncs, la programació local l'acabem ara, el mes de juny, i no és que fem dos mesos de vacances, ni molt menys, però sí que descansem d'antena, tot i que seguim fent d'altres programacions d'altres franges horàries. Però que la programació de 12 i 20 a 2 en català i propera la seguiràs tenint durant tot l'estiu, com et deia, amb el José Miguel Cruz i amb la Montse Rodríguez. Busquem tot seguit la informació meteorològica. Ja saps que és una informació que, no sé per què, però a les persones ens agrada molt. Ens agrada molt això de saber quin temps fa, quin temps farà, quina temperatura fa exactament, quan ha de ploure, a on ha de ploure, en quina hora començarà, en quina hora acabarà, quants litres cauran. O sigui, cada vegada, el temps ja entenc que en fa molts anys era una necessitat perquè, doncs, molta de l'activitat econòmica de les comarques de Lleida girava al voltant de l'agricultura. Ara també hi ha molta gent que treballa a la terra, però ja és una altra història, però fa molts anys sí, i per tant necessitaven saber del temps, a veure com es podien protegir o no, si havia de ploure molt o no, etc, etc. I d'aquí sorgeixen, doncs, moltes dites populars que s'ha arribat amb aquesta conclusió a base de l'observació i de l'experiència. Moltes són certes i d'altres, doncs, no, són mites o casualitats del cap del temps. Però bé, la informació meteorològica, que sempre ens agrada, et dic que hores d'ara estem a 30, més de 33 i mitja a la ciutat de Lleida. La temperatura està disparada. Teòricament ahir havia de ser el dia de màxima temperatura a Lleida d'aquesta setmana. Ens vam quedar als 37 graus, més o menys, a la ciutat de Lleida. A veure on ens quedarem avui. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
36 pues sí, i mig a l'Arboretum, 37 com a Ua Famosa. Doncs
pues mentre tu has parlat ha pujat dos més. Ja estem pregant els 34. És a dir, està disparada. Sí? És la paraula exacta perquè és que puja per minuts. I digo, pues a veure, vull dir, ja ha superat algun llindar d'alguna previsió que ens donava 33.
Sí.
Sé que la EMET ara l'ha pujat a 37. La de 8. Sí, ja, al final intentem seguir aproximant-nos i mira que la temperatura del mateix dia seria no tan difícil de preveure, però té lo seu.
Ja.
Estem invaïts per una massa d'aire, sobretot estic parlant de 1.500 a 2.500 metres d'alçada, una massa d'aire provinent del nord d'Àfrica, en la qual porta pols en suspensió, d'ahí que el cel es vegui... que no es veu blau, es veu terrós, enterbolit, lleig...
Que no renteu el cotxe i no penseu la roba i s'ha de ploure.
No, perquè si plou, pues, portarà. I sí, sí, claro, n'hi ha previsions de pluja. Avui molta calor, temperatures molt amunt, és a dir, les mínimes han estat altíssimes. A 13 graus, a 2.500 metres d'alçada.
Déu-n'hi-do, eh?
Una mínima, no la màxima.
Sí, sí, pues, sí.
És a dir, estos dies se notava molt l'augment de les temperatures, però a cotes altes del Pirineu. I perquè estos dies no tenim la dada de la pica d'estats, que d'un-hi-do tenir una estació allà, sí. Pues, si s'ha de reparar, s'ha de fer un esforç físic,
sí.
De transportar-se fins allí
els i joves.
De fer la reparació a aquella alçada.
Els joves, Armando, jo ja
sí,
no...
Sí, sí, no, no, vull dir que a vegades hem de reconèixer que tenir una estació sí. Meteorològica en alçada, a més de 1.500, 2.000, no digamos 3.000 metres, pues és un mèrit molt gran de la institució o del grup de persones, en aquest cas de les Valls de Neu, que la mantenen, no? Mm. Però de tant en quant, pues, per la comunicació. Doncs avui...
A veure, Armando, avui m'has de fer la previsió de cap de setmana, de la setmana vinent i ja de tot l'estiu, eh?
Pues sí, pues... Bueno, comencem.
Venga.
Demà hi ha un canvi de temps... podria ser important, però com és amb activitat tempestuosa, serà d'una desigualtat yeah. I d'una irregularitat impossible, és a dir, encara no estan els models ni tan precisos per dir-ho, el que plourà al damunt de cada cap, de cada persona, en cada lloc on esté.
Clar,
i com n'hi ha milers de llocs i milers i milions de persones, és absolutament impossible, sobretot quan ve de activitat tempestuosa. Sembla que a primera hora, entre la primera hora del matí de demà, les 6, les 7, les 8 del matí, i el migdia, segons, perquè clar, té una ve del sud-oest, diguem com si vinguessin des d'Aragó, amb la qual pues, a unes comarques les arribarà abans, com al Segrià, i a altres les acabarà més tard, després de migdia, com a la Segarra, a Solsonès, té una trajectòria, aquesta línia de tempestes que podria venir des d'Aragó, de sud-oest a nord-est, amb la qual atravessarà les comarques de Lleida i durant el matí de demà podia ploure. Però a tots no hi ha homogeneïtat, és aquí un atac així i allà no, en puestos no passarà res, altres caurà poc, altres caurà una cosa mitjana, i en algun lloc puntualment podia ser un xàfec molt important yeah. Durant el matí de demà. S'obririen ja moltes clarianes i lluiria el sol a mesura que avance la tarda de demà. La temperatura ja quedarà tocada i si avui arribem, diguem, a 36 o 37, que fa aquesta pinta, pues demà al millor no s'arriba a 30. És a dir, o se freguen els 30 a un mes.
Ja
a un mes, a Lleida 30, però a la resta de comarques pues, fins als 20-21 graus de Viella. És a dir, ja quedarà tocat. Eh?
Yeah.
El diumenge. Diumenge, un altre dia de núvols i clarianes amb possibilitat de pluges al final de la tarda o al final de la nit, que empalmaria con la matinada matí de dilluns. Doncs sí que es preveu més a hores d'ara sembla més probable la matinada matí de dilluns pluges un altre cop.
Mm.
Per tornar a obrir i clarianes per la tarda. Com veus, n'hi ha molts canvis.
Sí, sí.
Quan n'hi ha molts canvis és molt més difícil preveure a més llarg termini. Quan n'hi ha tants problemes, només per explicar el temps d'aquest cap de setmana. Hi ha un canvi, no tindrem la situació actual. La setmana vinent sembla que seria assolellada i temperatures que anirien remuntant des dels 30 als 35 graus a mesura que avanci la propera setmana. I a partir d'aquí...
I a partir d'aquí
ja entrem amunt. L'estiu,
vale.
Que les previsions que diuen mensuals que fan el Centre Meteorològic Europeu i la NOAA nord-americana, pues, discrepen una mica. L'europeu dona un juliol i un agost força càlid, per damunt força graus, un, dos graus o tres, fins i tot per damunt de la mitjana, depenent de l'indret, més calor a l'interior que no passa a la línia de la costa, i l'americà ens fica un juliol normal,
bueno,
que
vale,
és, però que és normal en juliol. En
que
juliol
sí,
és normal. Si fiquem la dada de Lleida, 33 graus de màxima, i algun dia de 36, i algun dia de 30,
bueno.
És variant. I poca pluja, és el mes, juntament amb febrer, que menys plou. Al Pirineu
sí.
Sí, sempre n'hi ha xàfecs, però als casos de Lleida no.
Bueno.
I ja, bueno, lo del mes d'agost, pues,
que allò cau molt lluny.
Que llunyíssim,
ja, ja.
Los dos models coincideixen que seria més càlid de lo normal.
Clar.
Però no es pot arribar més lluny a imprecisar a quin lloc serà més càlid, a quin... Vull dir, aquesta precisió que tant demanem, és a dir, ha avançat més els desitjos de precisió
sí,
de la gent
sí, sí, sí.
Que los models els darrers 20 anys.
Clar que sí.
Perquè clar, el cop vols més fiabilitat. Sempre n'hi ha un grau d'incertesa. El que és segur és que a l'estiu és que farà calor.
I sobretot, plourà poc. Ja està.
De dos estius que han estat de 2 a 3 graus per sobre de la mitjana.
Sí.
El 22 com el 23. El 22 va ser el primer estiu més càlid i el 23 va ser el tercer. Sí. És que, clar, estem en màxim.
No, estem allí.
Esperem que aquest, per exemple, el mes de juny, pues està arribant a ser mig grau només per sobre de la mitjana. Bé. Amb la qual cosa s'ha quedat més curt que el de l'any passat, sí, i sobretot que el de l'any anterior.
Millor. Armando que, Álvarez, escolta...
Canvis aquest cap de setmana i
després ja ho veurem.
I sol i calor després.
Dia,
no ens hem de preocupar tant.
No, tens tota la raó.
En el dia a dia, si tenim que fer una activitat a l'aire lliure en un lloc en costes altes del Pirineu, sí que no ens hem de mirar-lo, a través de...
No, si sortim d'excursió o aquesta història, sí. I sobretot avisar les persones que ho fem.
D'acord.
Armando Álvarez, escolta, que ha estat un plaer que ens hagués acompanyat tota aquesta temporada de nou amb aquestes informacions meteorològiques i sobretot amb aquest recull de dades que ens ajuden a tenir una dimensió més gran de com van canviant les coses meteorològicament parlant. Escolta, una abraçada gran, Armando, i que passis bon estiu.
Bon estiu i molta salut per gaudir de l'estiu, que és el més important a totes les persones.
I tant que sí. Gràcies, Armando.
Bon estiu, adeu.
Vinga, que nosaltres fem una pausa i de seguida parlem d'activitats des de l'Espai Groc.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
España sigue soñando con la Eurocopa. Próximo objetivo, los octavos de final. No te pierdas este domingo cada minuto del España-Georgia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Asisa y su programa integral Menopausia estarán presentes en el espacio fin de semana de Cristina López Slichting. Hablaremos con especialistas en menopausia para afrontar informadas y con optimismo esta etapa de nuestra vida. Cada sábado en fin de semana, programa integral Menopausia Asisa. Te esperamos. Mejor así. Asisa.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Bé, doncs hem arribat ja al darrer espai del dia, de la setmana i de la temporada. Si hem d'acabar, acabem bé. Acabem el divendres a les portes del cap de setmana i ja saps que on comença el cap de setmana, doncs acaba la programació. Nosaltres ho fem des de fa moltes temporades amb l'Espai Groc, que és la nostra tertúlia cultural, si vols, i d'espectacles de cara al cap de setmana, per això ho fem divendres. Per complicar-te l'agenda del cap de setmana. L'Espai Groc ens acompanya des de fa, insisteixo, moltíssimes temporades i on hem pogut conèixer i repassar doncs, a artistes i espectacles que venen a la ciutat de Lleida que de vegades, si no li haguéssim fet altaveu, ni tan sols sabríem, però espectacles de primer ordre i artistes internacionals de primer ordre, com bé ens han recordat moltes vegades des de l'Auditori, per exemple, com sempre dic, tot això no seria possible si no fos per les prescriptores que tenim la sort de tenir al nostre espai. Amb nosaltres, des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon divendres.
També està amb nosaltres la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Va, que és un cap de setmana força especial, sobretot per l'auditori. Ja sabeu que tenim en marxa la edició del concurs de piano internacional Ricard Vinyes i que aquest any és el torn dels més petits de casa. És el Kids and Youth, que és els nens i els joves, perquè això va de 0 fins als 17 anys. Roser Gord, escolta, ahir ja vau tenir a tots i a totes les pianistes per Lleida, oi?
Sí, ahir van arribar sobretot els de la tercera categoria, que són els més grans, fins a 17 anys, i ahir ja es va fer la presentació amb ells, ja van fer el sorteig per decidir en quin ordre tocaven avui, que avui tot el matí hem tingut proves de la tercera categoria i tota la tarda. Vull dir, avui el jurat té moltíssima feina. I ahir també va ser l'inici, la inauguració amb el concert inaugural a càrrec d'Artem Kuznetsov, que és aquest pianista d'origen rus, però han ficat als Estats Units, que va guanyar el segon premi l'any passat a l'edició dels Grans.
Molt bé. Ahir van fer proves també, no?, alguns dels participants.
Sí, alguns van arribar ja, se'ls va donar ja aules d'estudi perquè arriben i estan desitjant començar a assajar. Aquest matí igual uns assagen, els altres ja estan entrant a prova i ja, com dèiem sempre, unes coses conèixer-los amb els seus pares, la gent que els acompanya, els professors, i l'altra és quan els veus ja entrar a la sala, que ja hi ha una transformació total, hi ha nervis, hi ha maneres de fer diferents, com a molt professionals, i la veritat que el que estem escoltant aquest matí promet molt, vull dir, hi ha nivell, sí. Molt bé. El jurat, com sempre, ho tindrà molt difícil, també.
Cada vegada és més difícil. Suposo que el jurat, que ja entén també, es fixa ja amb certs criteris objectius, que pel públic passen molt desapercebuts, que nosaltres direm, pues, si tots són molt bons, tots són molt bons, però ells es deuen de fixar en coses molt concretes.
Sí, perquè diria que hi ha algunes de les proves, algunes de les actuacions que, clar, la gent que pot, doncs, com sempre hem dit, són proves lliures, que la gent hi pot accedir gratuïtament, que tal, clar, que arranquen aplaudiments al final quan acaben, perquè emocionen la manera d'interpretar, però clar, com molt ben dius, a tu pot semblar esplèndid, i el jurat se fixarà en coses que potser una persona que a tu no t'ha arribat tant a nivell tècnic i a nivell... tenen alguna cosa que el jurat noti a l'instant.
Clar. Les actuacions finals seran demà dissabte.
Sí, demà dissabte al matí hi ha tot el matí hi ha les proves dels més petits, és a dir, segona i primera categoria, que és fins a 11 i fins a 14 anys. Són les proves d'en Beix, i a la tarda ja hi ha el lliurament de premis de les tres categories, on els guanyadors faran una breu interpretació també.
Molt bé.
I serà demà a les 7 de la tarda. El lliurament de premis a la sala d'hosta més gratuït, el que passa que aquí sí que cal recollir invitació, que us donarem a taquilla, sense problemes.
Per tant, només cal que us acosteu durant el dia d'avui, per exemple, i ja tindreu l'entrada per demà.
Sí, si no podeu venir el dia d'avui, demà, una hora abans del lliurament de previs, de fet, ja 2 hores abans, obrirem taquilla per qui vulgui vindre a recollir la invitació, que avui no hagi pogut passar a buscar-la, pues, cap problema per venir demà. I, a més, jo us emplaço a venir perquè, a part de ser una cerimònia molt bonica, el fet de aquestes joves promeses que ens acompanyen, la veritat que hi ha molta emoció a l'ambient i és una cerimònia molt bonica. Els grans, com que ja són molt més professionals, està molt bé també, però aquest té un caire molt més personal, molt més familiar. És molt bonica la cerimònia. Si no hi heu estat mai, jo us convido a venir perquè disfrutareu.
Molt bé. Doncs això és el concurs de piano internacional Ricard Vinyes. Jo hi ha un altre factor que insisteixo, perquè aneu a veure'ls, i és que molt des de les darreres edicions la persona que ha acabat guanyant el concurs, després, al cap dels anys, són aquests o aquestes pianistes que els veiem actuar a nivell internacional i que són, comencen a agafar un bon nom. Per tant, sempre podreu dir que no, és que jo ja l'he vist tocar.
Exactament, això passa, sí. Arriben aquí, els que tenim ara són encara molt joves, hi ha molt poc recorregut per part d'alguns dels que tenim avui i demà, això és evident, però sobretot el que és el concurs dels grans, el que fem any sí, any no, com el de l'any passat, sí que venen molts d'ells de guanyar molts concursos, de tocar per tota Europa, per tot el món, i que ja al sortir d'aquí ja amb un premi més, si el guanyen, la veritat és que ja a nivell professional tenen un currículum extens i un futur brillant, realment brillant. I el que fa molta gràcia és que aquí nosaltres també, normalment es fa així a l'organització, es demana un breu currículum, però clar, amb nens de 10 anys, de 9 i de 8, clar, el currículum que tenen és, ens riem molt perquè amb els pares, doncs mira, us puc ficar que ha guanyat aquest premi o que ha tocat aquí, o no tenim currículum encara. I això és... comencen a omplir a partir del concurs Ricard Vinyes, que també està molt bé.
Home, no et capigui dubte que tota aquesta canalla, deixeu-me que ho digui en el bon sentit de la paraula, el seu currículum hi posaran participat i he quedat en aquesta posició al concurs internacional de piano Ricard Vinyes de Lleida. Espero que afegissin el
de Lleida.
També.
A més, molts d'aquests que venen més petitets, enguany també passa que els tornes a veure d'aquí un parell d'anys, clar, venien per categoria d'11 i llavors venen per categoria de 14 i llavors venen per categoria de 17 i els vas seguint també, que veus l'evolució.
Que bé. Molt bé, Roser, doncs escolta, estàs ben entretinguda avui també formant part de l'organització d'aquest concurs de piano internacional Ricard Vinyes. Abans de marxar de vacances, tenim, que ja ens ho vas avançar, l'estiu en viu, és tot una pila d'activitats pel juliol i per l'agost. Anem a destacar, si vols, un parell, les que quedin més properes.
Sí, jo destacaria el 12 de juliol i el 18 de juliol al Fossat de la Seu Vella. Són dos activitats de música organitzades des de l'auditori per l'estiu en viu. Una d'elles és amb el col·lectiu Frit, és el Sound Painting International Orchestra, que és una orquestra multidisciplinar dirigida per Walter Thompson, un músic internacional i creador d'aquest llenguatge del sound painting, que és com de composició en viu, i dirigeix a músics, ballarins, ballarines, actrius, actors i artistes visuals que crearan a temps real composicions úniques i repetibles. L'espectacle que té fet del dia 12, a les 9:30, a les 21:30, al Fossat de la Seu Vella, gratuït com tots, serà l'acte de cloenda d'aquest congrés internacional que es farà aquí a Lleida per primer cop i també a l'Auditori Enric Granados, ja faran tot l'estaig del congrés. També per... us emplaço ara perquè és molt curiós veure en viu i en directe com fan aquestes composicions i, a més, el col·lectiu Frit, un col·lectiu ja que porta molt temps i també és formació resident de l'auditori. Per tant, nosaltres també us convidem a poder-hi assistir.
Això és divendres 12 de juliol a 9:45 al Fossat de la Seu Vella, que només cal que ens atencem uns minuts o una estona abans, no cal comunicar un lloc.
No. I, a més, us podeu atensar, si teniu una mica de temps, perquè també podreu trobar lloc, posem unes hamaques, com ja vam fer l'any passat, que donen un caliu molt estiuenc, i, a més, allà el fossat, amb una decoració especial, unes llumetes, la veritat que es queda un lloc molt, molt màgic. Jo us diria que dels llocs de Lleida, una nit de juliol, encara es pot sobreviure que hi passi una mica el vent. Hi ha com un microclima molt especial i estupendo,
Pues mira, amb això dona molts punts, Molt bé.
I tant.
Això divendres dia 12 i dijous dia 18...
A les 9 del vespre tenim jazz. Tenim a la Carol Alston. És una vocalista nord-americana fantàstica que, a part de ser una jazzista fenomenal, és també cantant de musicals. Té una veu excepcional. Jo, aquest sí que, de veritat, si us n'hagués de recomanar algú, ho recomanaria, sens dubte, poder assistir a aquest del dijous 18 de juliol, acompanyada per altres excepcionals músics, però aquesta vocalista és una de les veus més interessants del seu gènere en l'actualitat. Per tant, ho fem amb la col·laboració amb Quadrant Produccions i jo us emplaço a, si podeu, el dia 18, no us perdeu aquesta actuació.
Molt bé. Doncs estiu en viu a la web de cultura.paeria.cat. Teniu l'enllaç a la web on hi ha totes aquestes activitats. Ja van començar el juny, tenim juliol, agost i un parell de cites al setembre, però allí teniu tota la informació, són activitats.
I una coseta per acabar també, Ricard, com que toquem tants pals, arriba un moment que també, ja per últim i per acabar, recordatori, l'últim cap de setmana de juliol, 27 i 28 de juliol, fem la segona edició de l'Art a l'Horta. Sí. Aquest festival a les partides de l'Horta de Lleida. En aquest cas, Grenyana. Dissabte 27.
Molt bé.
A les 8, ponen ruts. Començaran a punxar. A les 10, concert de Queralt Lahoz. Una noia que fa, que és com una de les sensacions musicals dels darrers anys, que presenta una proposta molt agosarada, amb sons llatins, música d'arrel, flamenc, hip-hop, fa una barreja molt curiosa. Jo us emplaço a poder venir a Grenyana el dia 27 a la nit. Mm-hmm. I el diumenge 28 al matí, a les 11, hi haurà un espectacle de circ amb la Còrcoles, a Matxe, i després la Violeta, Rumba i Garrotins, per acabar el juliol de la manera millor possible la partida de Grenyana.
Molt bé. Doncs a l'Ermita de Grenyana allí ho tindreu, aquest dissabte nit i diumenge a partir del migdia.
Sí.
Roser Gort, escolta, va, que... Bueno, tu acabaràs bé la temporada també, ben enfeinada. No et pots queixar.
Sí, sí, sí. Arribem a l'agost ja, que ja no podem més, però contents de que tanta activitat sigui possible, que s'ompli de tanta gent, que puguem oferir coses tan diverses i tan riques de veure, i la veritat que Lleida està plena d'activitats per viure, conviure i participar-hi.
I tant que sí. Roser, un plaer que ens haguis acompanyat tota aquesta temporada. Una abraçada gran. Bon estiu.
Igualment. Gràcies per tot, que passeu molt bon estiu.
Cope Lleida.
Sí que és veritat que algun cap de setmana potser han estat més tranquil·les a l'auditori, però déu-n'hi-do quina manera d'acabar la temporada i de començar l'estiu. La veritat és que després encara trobes alguna persona que et digui que a l'estiu no hi ha res a Lleida. Doncs, bueno, hi ha coses, n'hi ha moltes. A part de la calor, hi ha moltes activitats. Antònia Capdevila. No, dic a la biblioteca, que l'Antònia pateix una mica. Aquest
sí.
Estiu.
Bueno,
patirà una mica.
Bueno, estem patint una mica perquè, a veure, serà per una finalitat sí. Bona, perquè, a més, jo crec que quedarà molt bé, però ja hem iniciat les obres de remodelació del vestíbul d'entrada de la biblioteca i de l'accés. Per fi salvem aquestes escales que tenim d'entrada, que ara tenim una plataforma, però ara per fi hem aconseguit col·locarem una rampa d'accés, de manera que tota la gent que vagi amb cotxets, amb cadira de roda, amb crosses, amb el que sigui, que no li calgui estar pendent de la plataforma elevadora i que sigui l'accés més fàcil. Aprofitant la construcció d'aquesta rampa, s'obren uns finestrals també només a entrar a la biblioteca, que veuràs la sala hemeroteca i la sala infantil. Hi ha tota una remodelació del vestíbul, s'habilita un accés directe als claustres per evitar una mica aquest tap que ara es fa allí al vestíbul, i bueno, és una obra complexa perquè toquem parets mestres, toquem totes les instal·lacions, movem el taulell, bueno, serà complicada, i finalment s'haurà de tancar la biblioteca del 8 de juliol al 19 d'agost, o sigui, tancarem el dilluns 8 de juliol i tornarem a obrir el 19 d'agost, encara no amb la biblioteca, encara no les obres acabades, però sí les obres d'enderroc fetes, i bueno, en aquell moment mirarem d'habilitar uns passos segurs per tots els usuaris i anar acabant de treballar, perquè les obres no està previst que s'acabin fins a l'octubre. Però concentrarem tot el tema d'enderrocs, que us ho dic, ens preocupa una mica, aquests enderrocs tan importants, ens tenen una mica preocupats, però bueno, segur que va molt bé, segur que quedarà molt maca la biblioteca, i bueno, serà una obra que feia molta falta, perquè des de la biblioteca treballem molt tot el tema de l'accessibilitat, i érem conscients que aquesta entrada, som conscients, vaja, perquè encara ho tenim, aquesta entrada amb escalons amb un costat i l'altre, amb escales, no és la millor opció, malgrat complim normativa amb la plataforma, però no és una opció fàcil ni integradora, i bueno, teníem moltes ganes de poder-ho resoldre, i sembla que ja estem en camí.
Molt bé. Canviarà totalment la fisonomia d'entrada de la biblioteca pública? O sigui, a dir, de fora no notarem res, no. Perquè això serà igual, Però l'entrada, que sense voler, és amb, el, amb una de les coses que et quedes, sí, perquè sempre acabes passant per allí, i que fa molts anys que ha estat inalterada, i dins de sí, la biblioteca hi ha hagut canvis i obres, serà un canvi...
Sí,
és com estrenar
ara,
quasi casa nova.
Sí, perquè ara, a més, és una entrada amb obstacles. Tu entres, clar, trobes una segona porta, trobes les escales, a vegades hi ha gent que entra i diuen, i la biblioteca on ets? Dic, no, no, és que ja ets dins de la biblioteca. Llavors, la idea és aquesta, que tu, quan entris, ja et trobis amb la biblioteca, o sigui, que ja siguis conscient que ets dins de la biblioteca, i quan pujaràs aquesta rampa que et donarà accés al vestíbul, hi haurà un espai diàfan, perquè a més també tirem la paret del darrere, i bueno, creiem, la veritat és que creiem que guanyarà moltíssim i que quedarà molt maca, que serà un espai bueno, actualitzat totalment dins d'aquest pla de reforma que tenim de la biblioteca, i bueno, és l'aposta que hem fet per aquest any.
Antònia, la gent que ens estigui escoltant i tingui algun llibre en préstec i l'hagi de tornar, cap a les dates que diem que estarà tancat, o sigui, la part de tornar sí, seguirà operativa pel carrer del costat?
Sí, mira, us explico. Per retorns no hi haurà cap problema, perquè hi haurà les dues bústies operatives, la bústia automàtica que està al carrer Governador Montcada i la bústia manual que està al carrer Sant Crist, davant del parc infantil. O sigui, les dues bústies estaran totalment operatives. A més, tot el que s'agafi a partir d'ara, ja la data de retorn és 2 de setembre.
Ah, val.
Perquè ningú li calgui patir.
Ah,
tothom
que, bé,
que ens tindrem al telèfon, nosaltres treballarem a porta tancada i tindrem servei telefònic per tothom que li faci falta fer renovacions o consultes o algun tipus de reserva de documents prestats, perquè el que sí que no tindrem és accés a la col·lecció, perquè estarà tot tapat.
Clar.
Però tot el que ens arribi de fora i de tot, o reserves que la gent tingui encomanades, obrirem per un lateral de la biblioteca cada dia de les 12 a les 3 i mitja.
Molt bé.
Per a que tothom pugui vindre a buscar els documents i, bueno, sabem que serà un, que és un gran enrenou, per tothom.
A veure,
i...
sí, però ja veuràs que passa volant, eh?
Sí.
Ara costa d'arribar, però després, sí, entre aquestes dates d'estiu, les facilitats que poseu per préstec i per retornar, quan ens n'adonarem estarem al
setembre. No, no, és que no hi havia altra manera, o sigui, a nivell
de... No, quasi
de
millor fer-ho ara amb
bueno, es va guardar,
llavors,
es va guardar
que no
per
passa
en
un novembre-desembre, sí, per exemple.
Es va guardar per fer ara precisament per això, perquè, per exemple, aquest mes de juny, fins al darrer moment, hem tingut la biblioteca plena fins dalt.
Clar,
en aquest moment no. Sabem que és necessària la biblioteca a l'estiu, sabem que estem deixant els usuaris sense un servei que està molt utilitzat, però és que no hi havia altra manera de fer-ho. I el que sí que estem preparant, que ja a partir d'avui ja s'ho trobaran tots els usuaris, han preparat unes taules a baix als claustres amb tot de recomanacions, novetats, o sigui, tothom que vingui que sàpiga que es pot emportar 30 documents, que se'ls pot endur fins al 2 de setembre i que, bueno, que el
deixarem
fet de que
buida la biblioteca?
Tant de bo. La gent s'agafi tothom, tots aquests materials, ho estem preparant, bueno, tot això, perquè ahir vam començar i només ja posant les taules ja vam començar a tindre molta gent que agafava coses, i bueno, pues això, convidar tothom, a més mirarem de fer molta difusió tant a xarxes com a tot, que durant la setmana que ve, que tothom que vulgui que s'atansi a la biblioteca, endur-se tot el material que necessiti per l'estiu.
O sigui, el tancament de l'accés...
Serà el 8 de juliol.
Del
dilluns 8 de juliol
al
diumenge 18 d'agost.
Molt bé. Molt bé, doncs, anava a dir, Antònia,
ara, no,
que aquí ve les obres, però
sí,
les obres són obres.
Les obres són obres, sabem que els terminis que tenim damunt de la taula costarà de complir. Jo el que sí que puc dir és que el compromís nostre i del Departament de Cultura és que el dia 19 s'obri la biblioteca, malgrat les obres no estiguin acabades, i bueno, farem tot el possible perquè això sigui així.
Bueno, no se t'ocorreixi perquè... Vagi, aneu amb una mica de retard, posar-te un casc i agafar un martell pneumàtic d'aquells i començar a picar per allí, eh?
Jo t'he de dir que porto uns dies bueno, molt preocupada per tot.
Ho sé,
per
ho sé,
tot,
per això ho he volgut dir, perquè l'Antònia fa dies que m'ho diu,
sí,
i li noto. I...
Està, bueno, perquè no és fàcil, però també tinc molta confiança amb tot l'equip dels servidors, amb tot el suport del departament, i bueno, jo espero que anirà tot com ha d'anar.
Molt bé. Doncs, Antònia, com sempre, ha estat un plaer. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida. Maribel Tost, anem cap al CaixaForum.
Benvinguts, benvinguts al Caixa Fòrum.
Doncs anem cap al Caixa Fòrum. Vosaltres tanqueu a l'agost.
Nosaltres tanquem a l'agost i durant aquest mes de juliol hem preparat un mes ple d'activitats pensant pel públic familiar.
Clar, ho deia perquè... Diu, no, tanquem a l'agost. Au, ja està. No, ja està, no. Que dilluns sí, sí. És 1 de juliol i sí. El juliol té 31 dies. Vull dir que tenim Caixa Fòrum per estona encara.
Sí, per estona, per estona. I mira, Antònia, si et serveix de consol, nosaltres tanquem a l'agost i també
aprofitem, feu obres.
Aprofitem l'agost per preparar els espais de cara a la temporada vinent i després també per fer alguna que altra obra, que enguany també hem de fer alguna intervenció en l'edifici, no? I entenc, no? Entenc aquesta preocupació.
Oh, clar, és que quan no depèn de vosaltres, sí. Per entendre's, perquè si depèn d'un mateix, doncs escolta, ni que hagi de fer hores extres, però no? Sí. Al moment ho tindrem, però clar, quan no depèn de tu, és un problema, és de confiar, però sí, que dona la cara sou vosaltres.
Sí, però confiarem sí. I arribarem l'1 de setembre
sí.
I arribarem. Bueno, vosaltres el 19 d'agost i nosaltres l'1 de setembre obrint les portes a la ciutadania i començant amb una pantalla nova, com dirien els joves. No?
Clar. Vosaltres, de moment, encara amb l'exposició en marxa, còmic, somnis i història...
Sí, ja queda gairebé un mes curt per visitar l'exposició. Recordar que cada dissabte a les 6 del vespre oferim la visita guiada per al públic general. I també puntualment durant aquest mes de juliol oferim visites guiades adreçades al públic familiar. Sense anar més lluny, aquest diumenge 30 de juny a les 12 del migdia oferim una visita adreçada al públic familiar. Una visita en la qual tots els participants... valgui la redundància, participaran d'una forma activa en aquesta visita i serà una forma molt divertida, molt didàctica per gaudir en família d'aquesta magnífica exposició que, com he tingut l'oportunitat de comentar, recull una de les grans col·leccions de còmic occidental a Caixa Fòrum Lleida. És la col·lecció de Bernat Maé, que és una persona que si no recordo malament, vas tenir l'oportunitat d'entrevistar aquí als teus programa. I bé, val a dir que és una de les col·leccions de còmic europeu més important que existeix en l'actualitat. L'exposició reuneix més de 140 obres i bé, està organitzada temàticament i també cronològicament, no? D'aquesta manera esdevé una verdadera història del segle XX, ja que l'exposició arrenca amb el naixement del còmic als Estats Units i presenta, fa tot un recorregut fins a arribar als nostres dies presentant aquelles obres més transgressores de l'actualitat.
Ara t'explico un secret, que encara no he vingut a veure l'exposició.
Per això et preguntava,
això fins quan? Fins al 28 de juliol. No vindré el 27 de juliol, intentaré venir abans. Vull dir que no us espereu el darrer dia, però que l'exposició està allà encara.
Recordar que estem oberts tots els dies de la setmana, a excepció de diumenge a la tarda. I bé, jo penso que és
ens ho feu perfecte.
Sí, jo penso que és una bona oportunitat durant aquest mes de juliol de venir a visitar l'exposició. Les condicions de confortabilitat del Caixa Fòrum Lleida són molt correctes. I podríem dir que podria ser com un refugi climàtic.
Sí, també és un refugi climàtic, segur que ho serà.
Un refugi climàtic, aquesta setmana, que la calor ja ha començat a ser una mica intensa.
I tant. Maribel Tost, al Caixa Fòrum, podem avançar l'exposició de setembre?
Sí, podem avançar, però jo sí que t'agrairia que de poder-ne parlar més profundament
però
de setembre.
Quina temàtica
serà una temàtica científica. Mira, precisament abans d'entrar en antena ho comentàvem amb l'Antònia.
A fer negocis amb l'Antònia ja.
Bueno, li avançava els grans titulars, no? L'exposició que tindrem és Print 3D i bàsicament està dedicada a tota la revolució tecnològica que han significat la impressió en 3D, no? I veurem quins avenços s'han aconseguit en el camp de la medicina, que m'agradaria subratllar
treballar-ho, però també amb altres sectors, com pot ser doncs, el món de la construcció, el món de l'art, el món de la moda. No? Veurem doncs, més de 200 peces que hauran estat impreses a través d'aquest tipus d'artilugis i d'alguna manera doncs, posarà de relleu de la importància doncs, que tenen doncs, que té la impressió doncs, 3D.
Això en parlarem a partir de setembre, eh? Només era ara curiositat, però la del còmic la teniu fins al 28 de juliol. Uh-huh. Maribel, vosaltres, bueno, no ho hem dit també, auditoriumenricgranados.cat és la web on podeu buscar tota la programació, a la biblioteca lleida.gencat.cat, tot el tema de la biblioteca, i a caixaforum.org/lleida, on teniu tota la informació de les activitats que encara en tenen i força aquest mes de juliol. Unes quantes les vam avançar la setmana passada.
Sí, nosaltres val a dir que estem, durant aquest mes de juliol, estem focalitzats prioritàriament o preferentment cap al públic familiar, i en aquest sentit doncs, hem programat doncs, un cicle de projeccions al voltant de l'exposició doncs, de còmic que precisament vam estrenar doncs, ahir al vespre i que durem a terme durant els tres primers dijous del mes de juliol. També un ventall ampli doncs, de tallers de ciència, de cultura, de música, que durem a terme doncs, durant les tardes entre setmana doncs, d'aquestes tres setmanes de juliol, i també doncs, un aspecte que no l'havíem comentat. No? Nosaltres també aquesta setmana hem estrenat tota la programació adreçada a casals i esplais, i per tant doncs, durant el matí doncs, de dilluns a divendres estem duent a terme una programació trepidant doncs, adreçada doncs, als nens i nenes que durant el matí doncs, realitzen doncs, esplais o casals d'estiu. No? Però sí que m'agradaria doncs, destacar...
Clar, és que vosaltres teniu com un tancament de temporada.
Sí, un tancament de temporada molt especial.
Que no és el darrer dia.
No és el darrer dia.
Però vaja, és ara el juliol.
És ara el juliol, és el 10 de juliol. Enguany en celebrem la segona edició. La primera edició la vam celebrar doncs, l'any passat amb un èxit rutilant, i la qual cosa doncs, ens ha fet doncs, enguany doncs, tornar a repetir doncs, aquesta experiència, i hem triat la data del dimecres 10 de juliol per fer doncs, un tancament, per celebrar doncs, aquesta llarga temporada que ens ha portat doncs, molt públic a CaixaForum Lleida, per agrair doncs, a la ciutadania la seva confiança, la seva complicitat, i és el dia 10 de juliol. Des de les 7 del vespre fins a les 11 de la nit hem preparat una vetllada, per dir-ho així, plena doncs, d'activitats, de tallers, d'espectacles, i sobretot doncs, una jornada molt màgica, que viurem doncs, una nit molt, molt, molt diferent. No? I començarem doncs, aquesta sessió, com deia, doncs, el dia dimecres 10 de juliol. Començarem doncs, a les 7 de la tarda, i no començarem dins del CaixaForum, sinó concretament a l'avinguda de Blondel, no?
Mm-hmm.
Just davant de l'entrada de CaixaForum Lleida, i començarem doncs, amb un espectacle molt, molt, molt original que es porta per títol Coreografies d'un demente, de la companyia de ball Fran Sieira. No? Tindrem doncs, 30 minuts d'aquest espectacle que porta per títol Demente, que és una obra de ball i música tradicional gallega que reflexiona a través del moviment sobre les societats i també, d'alguna manera, com pateixen o com a través del moviment podem reflectir els problemes de salut mental que malauradament doncs, pateixen moltíssimes persones. No? La peça plasma l'essència de les coreografies grupals més representatives i compta doncs, amb un elenc format per 7 balladors i 7 balladores. Però un cop hagi doncs, transcorregut doncs, aquest espectacle, ens endensarem doncs, a dins doncs, del CaixaForum i us oferim doncs, dos tallers de percussió molt, molt originals, que són els tallers d'introducció de caixó flamenc. Dos tallers que oferirem doncs, a les 19:30 i a les 20:30, que seran impartits per Raül Martínez, i que són dos tallers que tenen un aforament molt limitat a 30 persones, que són absolutament gratuïts, i que el públic estigui doncs interessat en conèixer quins són els pals del flamenc, aquesta és una oportunitat, per dir-ho d'alguna manera, única de conèixer-ho, no? Mm-hmm. És simplement, doncs, el públic estigui doncs interessat, atès doncs que l'aforament doncs és limitat, doncs
bueno,
que entri...
per tenir una bona experiència, sí, evidentment.
Sí, sí, que entri doncs a la web de caixaforum.org/Lleida i vagi doncs a l'activitat en concret, taller d'introducció al caixó flamenc, i es baixi doncs, o es descarregui doncs les invitacions. Mm-hmm. Però també deia que és una nit doncs molt màgica,
aquí,
i la màgia
aquí, que aquesta,
tindrà
aquesta
també...
Aquesta jo crec que m'agradarà, sí, també, eh?
Sí, i la màgia doncs tindrà també un protagonisme molt especial en aquesta programació d'estiu, i hem programat doncs diversos espectacles doncs de màgia que tindran lloc al vestíbul de Caixa Fòrum Lleida. Seran sessions d'una mitja hora de durada aproximadament, totes elles gratuïtes, a 8:15, a 8:00, a 8:15 i a 9:00, i tindrem doncs els espectacles de la màgica Joan Andreu. Joan Andreu, si em permeteu, no sé si amb algun de vosaltres us
sí,
recordeu el màgic Andreu.
Sí, és que ara t'ho anava a preguntar. Sí. És família?
Sí, és família, la Joana Andreu, i tindrem també doncs a la maga Silvana, no? Les quals pues, han preparat unes sessions molt especials de...
Ah, bueno, és la filla del màgic Andreu.
És la filla.
Sí, Joan Andreu. No, el màgic Andreu jo recordo... bueno, saltar la fama perquè quan va començar a aparèixer a televisió, que al final sí, això et magnifica tot, però després se n'ha fet un fart de venir a actuacions de festes majors de pobles i a Lleida i tot, eh?
Sí, sí.
Correcte. Així que la seva filla la teniu al Caixa Fòrum el dia 10 de juliol, eh?
Sí, sí, i juntament amb la
maga... Escolta,
ho
faran tres...
Quatre sessions, quatre passes.
I on les faran?
I les faran al vestíbul de Caixa Fòrum, que l'haurem preparat amb una escenografia doncs determinada perquè el públic pugui gaudir doncs d'aquesta sessió tan especial d'il·lusionisme amb una selecció dels millors jocs, no? Proposem doncs un combinat de màgia, humor i misteri que sorprendrà no solament els més petits de casa, sinó també doncs els més grans, no? És una jornada que nosaltres hem concebut no solament doncs pel públic adult, sinó una jornada en la qual doncs totes les persones, siguin de l'edat de que siguin, doncs puguin formar-hi part, no? Mm-hmm. I bé, per...
I el plat fort.
El plat fort, correcte. Ara t'anava a comentar, el plat fort pues és un gran concert de jazz amb arrels doncs cubanes, que ens oferirà doncs el trio liderat pel pianista cubà Alfredo Rodríguez, una de les figures més rellevants doncs del moment. Ha estat nominat als premis Grammy i és un exemple excel·lent de pianista de jazz de gran talent, a l'estil de grans llegendes, no? Ha tingut una formació doncs molt exhaustiva als conservatoris doncs de l'Havana, i d'alguna manera doncs tindrem aquí un gran concert doncs a Caixa Fòrum Lleida a través doncs del trio que ha format des de fa més de 10 anys, no? Un trio que està integrat també per Michael Olivera i Yarel Hernández, no? És un concert que jo diria que és imprescindible, imperdible, i que serà doncs la nota final per acabar doncs aquest curs escolar.
Mai millor dit.
Perquè nosaltres funcionem per cursos escolars una mica més llargs de l'habitual a Caixa Fòrum Lleida.
Mai millor dit, la nota.
La nota final.
És una bona manera de posar doncs el punt i final a la nit d'estiu, nit de cultura plena, que això és el 10 de juliol al Caixa Fòrum, des de les 7 de la tarda. Que
sí,
ja,
des de les
ja
7 a la tarda.
Et rebran al carrer.
Sí, sí.
Et rebran al carrer i a partir d'allí et convidaran a entrar i allí...
I deixa't portar.
És que a part de tot això que ens ha explicat la Maribel, de totes aquestes activitats, hi ha l'exposició, que sí, aquell dia la tindran... no sé si d'accés limitat,
La tindrem oberta
fins
a les 11 de la nit, i després en la qual doncs hi haurà una intervenció sonora que porta per títol Cromatismes sonors, la qual tu podràs visitar l'exposició doncs d'una forma doncs molt diferent. A l'entrada a la sala d'exposicions, el públic de Caixa Fòrum Lleida et dispensarà doncs uns auriculars a partir dels quals doncs tu podràs visitar l'exposició tot triant doncs una selecció de músiques basades en un seguit doncs de colors, no? I bé, penso que és una experiència única, una experiència doncs diferent de gaudir doncs d'aquesta magnífica exposició que, com deia al començament, doncs tenim aquí a Caixa Fòrum Lleida.
Molt bé, doncs ja ho veieu, que ens hem plantat a final de temporada, ho hem fet amb l'Espai Groc, jo crec que sempre és l'espai de referència del cap de setmana i de moltes activitats de la ciutat de Lleida, i és una bona manera de posar el punt i final a la temporada. Com li deia abans a la Roser, que ja s'ha desconnectat, doncs que tot això sempre la gràcia és vostra, de les prescriptores, que sou les que hi enteneu, les que ens expliqueu, les que ens feu dentetes. Escolta, no et perdis aquest espectacle, no et perdis aquesta exposició, aquest llibre, aquesta història, que sou les que ho sabeu davant mà i ens guieu, i aquesta és la gràcia de l'Espai Groc. Així és que, a descansar en la mesura del possible, agafar forces i energies renovades de cara a la nova temporada. Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, i Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum a Lleida, com sempre, un plaer que ens hagueu acompanyat tota aquesta temporada. Bon estiu.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, bon estiu.
Soc el Ricard Álvarez, doncs ja arribem a les dues, una gran temporada amb informació propera des de Lleida, i tornarem a partir del setembre. Fins llavors, gaudeix del dissabte, del diumenge i de l'estiu, i sobretot ull, carretera i totes aquestes històries. Apa, una abraçada gran i gràcies per acompanyar-nos i ser fidels a la cadena COPE.